Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Resposta per part del Departament de Justícia. Així es troba el govern després d'haver-li proposat formalment a la Conselleria que el Solà de l'Eix Macià, que actualment es fa servir com a aparcament, sigui l'emplaçament per aixecar el nou edifici per als jutjats de Sabadell. El portaveu de l'executiu local, Pol Gibert, ho ha confirmat avui, tot plegat després que la Junta hagi donat llum verd al canvi d'usos d'aquests terrenys, que també han d'acollir la nova Escola Municipal de Música. Segons Gibert, hi ha espai de sobres per construir tots els equipaments.
La pastilla cap al terreny i cap sobradament tot, diguem, el jutjat, el conservatori, i si volguessin fer més coses i caben tranquil·lament, vull dir que no és un tema d'espai. Estem en converses amb justícia per intentar definir un conveni de pràctica sobre on ubicar finalment el jutjat, que va per aquí el tema, diguem, però encara no podem avançar més perquè estem parlant amb la conselleria per acabar d'ajustar els detalls sobre la seva ubicació definitiva, però vull dir que per tema d'espai no és problema i caben tranquil·lament el conservatori i l'escola de música i el jutjat per l'altra banda sense cap problema.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell reclama des de fa temps la construcció d'un edifici nou per als jutjats. Creuen que aquestes instal·lacions han quedat obsoletes, vistos, entre altres coses, els problemes amb el sistema de refrigeració dels últims estius. De moment, però, Justícia s'ha compromès a substituir-lo, unes obres que han de començar aquest mateix any. És dilluns 3 de febrer, així aquí comença el Notícies Migdia.
Titulars.
El cas de la manada de Sabadell compleix avui un any. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La matinada del 3 de febrer de fa tot just un any, un grup d'homes violava de manera reiterada una jove de 18 anys en una antiga sucursal bancària del barri de Can Feu. Un cas amb una gran revolada que un any després continua a l'espera de judici. Un total de 9 persones van ser detingudes per la seva presumpta relació amb l'agressió múltiple. A hores d'ara, 2 són a la presó, mentre que una tercera continua en parador desconegut. La resta es troba en llibertat amb càrrecs.
El músic sabadellenc Pol Cruells torna a ser notícia.
El cantautor ha publicat avui el tema Junts tenim la força, una versió d'una cançó de Patti Smith en col·laboració amb Caim Riba i on està acompanyat dels cors de l'Escola de Música de la Creu Alta. Tot plegat després que s'hagi conegut la seva nominació als Premis Enderroc, els quals hi opten la categoria de millor cançó de cantautor pel tema Posidònia, una cançó inclosa en el disc Fanzine, del qual encara no se n'ha complert ni un any des que va veure la llum.
Fanzine va sortir de fet al juny, bueno, maig-juny del 2019, o sigui que quan haguem passat l'hivern i la primavera, doncs tindrà un any, encara no el té, val? És bastant recent, està calentet, i encara l'estem presentant per aquí, per Catalunya, lògicament.
Cruells ho explicava fa només uns dies al programa Connectats d'aquesta emissora.
Trencada la ratxa de gairebé una dècada sense que cap rival remuntés al Sabadell un marcador favorable a la nova Creu Alta.
L'Hércules també va trencar ahir les 7 victòries arlequinades seguides a l'estadi Creualtenc. A partir de les 2 al programa Hotel Suís analitzem l'1-2 d'ahir. L'equip d'Antonio Hidalgo, això sí, continua líder amb 3 punts de marge sobre el segon.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Continuarà encara alguns dies el temps primaveral del cap de setmana. Ens ho revela la Dolors Ballart des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem començat de la setmana de moment amb pocs canvis en la situació meteorològica. Dilluns ha marcat per l'ambient assolellat, alguns núvols prims que minvaran al llarg de la tarda. Encara algun estrepaix local a l'altiplà central i sobretot destaca encara aquestes temperatures que es mantenen molt suaus al centre de la jornada. Avui de nou amb valors que arribaran fins als 22-23 graus i també localment fins als 24 o fins i tot els 25 graus com va passar ahir. Demà, canvis ja en la situació meteorològica, mantindrem l'ambient assolellat excepte el vessant nord, on estarà més tapat. Hi haurà alguna precipitació de caràcter feble, sobretot a cotes altes, amb una cota de neu que baixarà progressivament fins als 1.000 metres, i demà amb temperatures ja més baixes a partir de migdia. Esperem un canvi de massa d'aire. Demà la màxima quedarà una miqueta més baixa i sobretot aquest canvi de massa d'aire es notarà de cara al final de la jornada i sobretot de cara a dimecres. Demà amb més vent als dos extrems de litoral i prelitoral, amb tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, cops forts i puntualment molt forts, sobretot a partir de mitja tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Els principals problemes de la xarxa viària catalana els trobem a l'AP7, on hi ha dos carrils tallats en direcció a Tarragona perquè un camió ha perdut gasoil i s'han hagut de fer tasques per retirar aquesta substància de la calçada. També afecta aquesta incidència de retruc a la C-17, que registra retencions a Parets del Vallès en direcció a Barcelona, tot just en l'enllaç amb l'AP7. I com funciona aquesta hora el transport públic, Borja Mariano, des del Transmet? Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu, usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massanes. Habilitat, però, servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot, de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El nou edifici dels jutjats de Sabadell podria ubicar-se al solar de l'actual aparcament de l'Eix Macià. Aquest és el terreny que l'Ajuntament de Sabadell ha proposat al Departament de Justícia per construir les noves instal·lacions, segons ha confirmat avui el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert. La proposta està sobre la taula de justícia des de final de desembre, però encara no han obtingut resposta, Karen.
Des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, els mateixos funcionaris dels jutjats han reclamat en nombroses ocasions la construcció d'un nou edifici perquè l'actual té moltes mancances. Ara, l'Ajuntament ha fet el primer pas perquè Justícia comenci a plantejar-se el projecte. Per Giver, que el departament hagi fet una inversió de prop de 3 milions d'euros per reparar la climatització de l'edifici actual, no és un mal símptoma.
No són excloents. Una cosa és la inversió que has de fer a curt i mig termini, perquè aquest equipament evidentment té un problema absolutament greu cada estiu, climatització, que fa impossible treballar-hi, amb la qual s'ha de fer inversió perquè aquesta obra no s'ha fet ni demà ni demà passat. Com sabeu, el ritme d'adjudicació de la Generalitat no és molt ràpid, amb la qual tot i que hi hagi voluntat de planificació no serà perquè estigui d'aquí un any o dos feta, amb la qual que es fa paral·lelament una inversió per adequar l'espai perquè s'hi pugui seguir treballant mentre es parla i s'acaba de tancar la nova ubicació definitiva del jutjat.
El solar que l'Ajuntament ha proposat per acollir els nous jutjats és el mateix on s'ha d'ubicar la nova Escola Municipal de Música. De fet, avui en Junta de Govern s'ha aprovat el canvi d'usos del solar, així com el que ha d'acollir el pavelló esportiu dels Marinals.
Equipaments que són molt necessaris els dos en sentits diferents. Com sabeu, l'Escola de Música actual està en un estat de conservació francament millorable, diguem-ho així, amb la qual es vol potenciar amb la seva nova ubicació frontal de l'Eix Macià. I també el pavelló esportiu de Mainals, com sabeu, també és un equipament llargament reivindicat pel barri de Mainals, que ha sigut també objecte de lluita veïnal durant els darrers mesos també, i que, com sabeu, té un solar destinat també molt a prop del centre del barri perquè s'hi pugui fer la pràctica esportiva, en un barri que darrerament ha tingut notícies esportives destacades i contínues a un sentit de la paraula.
Tant la construcció de la nova Escola Municipal de Música com la del pavelló esportiu dels Marinals eren projectes inclosos en el programa electoral del Partit dels Socialistes.
I encara en clau urbanística, el ple municipal del mes de febrer acordarà demà la suspensió de les llicències de l'oci nocturn, joc, apostes, ús religiós o també d'habitatges d'ús turístic, que durant un any no es podrà impulsar cap negoci d'aquestes característiques a la ciutat. Tot plegat mentre s'estudia a fons quina ha de ser la regulació d'aquests usos de cara al futur.
El debat sobre l'oci nocturn ha estat sobre la taula des del Pla d'Usos Especials de Gràcia, que preveia el tancament de la zona hermètica. Ara, el govern municipal vol obrir una etapa de reflexió per determinar quin ha de ser el futur d'aquests negocis a la ciutat. N'ha parlat la regidora de Desenvolupament Urbà i Llicències Urbanístiques, Mar Molina.
A partir de dimarts, en aprovació a ple, tindrem un any per poder concretar aquest tema. Val a dir que des de l'àrea de promoció econòmica, des del Departament de Llicències d'Activitats, començaran a treballar amb les taules de treball. Dintre les primeres taules que es convocarà serà la taula d'oci nocturn.
Després de la convocatòria de les diferents taules de debat, s'espera poder dissenyar una nova regulació de tots aquests negocis. Entre altres coses, inclourà qüestions com els punts de la ciutat on es poden ubicar i en quins horaris poden operar.
Líders de les quatre formacions que governaven durant el mandat anterior compareixeran demà a la Comissió de Transparència de l'Ajuntament per donar explicacions sobre la compra de l'art tèxtil. La convocatòria arriba després que la setmana passada saltés a la llum que els Mossos estan investigant aquesta operació per la qual l'administració local va comprar la nau per un import 6 vegades més gran que el que va pagar el clan Jodorovic mesos abans.
Els exalcaldes Matías Serracán i Juli Fernández i els aleshores tinents d'alcaldes Joan Berlanga i Marisol Martínez hauran de donar explicacions davant dels grups municipals sobre la compra de l'art tèxtil. El tinent d'alcaldessa i portaveu de l'actual govern municipal, Pol Gibert, assegura que el perquè de la compra de la nau genera molts dubtes, encara que tècnicament es fes correctament.
Tècnicament l'expedient no en genera dubte, diguem, no? El que en genera dubte és la gestió política en què es va fer. La indicació d'una ordre de compra d'una finca que havia costat mig milió i llavors es compres per 3,2. Evidentment aquí hi ha gestió política sobre una directriu concreta d'executar una compra, no? I evidentment al final la firma del responsable polític és la que preval sobre qual altra i la que autoritza aquella compra, no? D'això és el que estem parlant.
La comissió de transparència arrencarà demà a 2:15 del matí. Depenent de les explicacions que s'hi donin, se'n podrien convocar noves sessions amb més compareixences.
I Sabadell en Comú també ha parlat avui per defensar la compra precisament de l'art tèxtil. Diferents regidors participaven del govern quadripartit d'aleshores. Des de la formació Morada asseguren que el nou govern ha de vetllar perquè tot sigui correcte i li demanen que revisi la documentació. A més, també alerten que el cas del nomenament de l'actual regidora de la Crida, Nani Valero, que està investigant antifrau, només es podia proveir amb funcionaris de carrera.
Des de Sabadell en Comú consideren que la compra de l'art tèxtil va ser un encert i asseguren que fins allà on saben la compra es va fer amb les formes i els procediments pertinents a un preu per sota de mercat. Toca doncs al govern de Marta Ferrés escatir si l'operació presenta alguna incertesa. Sobre el nomenament de l'actual portaveu de la Crida, Nani Valero, com a cap de negociat, el coordinador de Sabadell en Comú, Eduard Navarro, diu a Ràdio Sabadell que no correspon fer aquestes actuacions.
No s'han de fer mai aquest tipus d'actuacions per part d'un representant públic, no? Tant des del punt de vista ètic, que és totalment reprovable, com pels procediments interns de l'administració pública. En el cas de que sigui així, òbviament creiem que s'ha d'investigar i s'ha de mirar si el procés es va fer conforme a la normativa legal o no va ser així, i per tant, òbviament, s'hauran de prendre mesures en aquest sentit.
Navarro destaca que ell mateix va ser regidor de Recursos Humans i va estar en contacte amb els sindicats, entre els quals Comissions Obreres, un dels que gaudeix de més representació. Per aquest fet, creu que s'ha de tenir en compte l'apreciació que ha fet sobre el nomenament de Valero.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Avui es compleix tot just un any de la violació en grup d'una noia de 18 anys a Sabadell, un dels casos més mediàtics dels últims temps i que va generar un gran rebuig social a la ciutat. Doncs bé, 365 dies després de l'agressió múltiple, encara no hi ha hagut judici. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La matinada del 3 de febrer de 2019, un grup d'homes va portar la força fins a una antiga sucursal bancària una jove de 18 anys. En aquell punt la van violar de forma reiterada fins que la noia va aconseguir fugir i una parella la va recollir enmig del carrer. La van acompanyar a posar la denúncia davant de la policia, que a partir d'aquell moment va realitzar un total de 9 detencions. Un any després que la violació en grup saltés a la llum pública, dos dels arrestats continuen a la presó, mentre que un tercer es troba fugit de la justícia. La resta va quedar en llibertat amb càrrecs.
El cas ha evolucionat poc en matèria judicial des que es va conèixer, però des de l'arribada del PSC i Podem al govern s'han intensificat les mesures per erradicar aquest tipus d'agressions i poder prevenir-les.
Així és, l'executiu de coalició ha incrementat els tallers d'autodefensa per a dones, les sessions per sensibilitzar els joves i les mesures per reforçar la seguretat durant la festa major. A més, la Junta de Portaveus ha aprovat una guia per donar una resposta coordinada i sistematitzada en casos d'extrema gravetat. En parla la tinent d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell.
Hem aprovat un protocol en Junta de Portaveus en cas de que activar un protocol en cas que hi hagi un feminicidi a la nostra ciutat o a violències masclistes com la que es va patir, per exemple, fa un any, no? Qualsevol tipus d'agressió sexual que sigui així important. Per tant, nosaltres aquest protocol el vam activar per institucionalitzar en cas que hi hagi alguna desgràcia a la nostra ciutat i així no cada vegada haver d'estar mirant què fem i com ho fem.
Morell ha afegit que el consistori està compromès amb aquest objectiu en cos i ànima. Per això, assegura, una de les primeres accions que va impulsar el nou govern després de les eleccions del 26 de maig va ser crear una regidoria de feminisme.
Continuem endavant quan són 3:15. El Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, l'SCAI, ha tancat el 2019 havent realitzat pràcticament 15.000 atencions, una xifra que suposa un increment de les visites en gairebé 800. El gran gruix d'aquestes consultes, unes 14.000, s'han fet al Servei de primera acollida. Pel que fa als casos ja en seguiment, al voltant d'uns 5.000 els ha centralitzat el Servei d'Assessorament Jurídic en matèria d'estrangeria. Són algunes de les dades que avui ha desgranat la coordinadora de l'ESCAI, Raquel Garola, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Pel que fa al perfil dels usuaris de l'ESCAI, prop d'un 20% tenen de Bolívia com a llocs d'origen, seguits de països com el Marroc i Hondures. Raquel Garola assenyala que la situació política i social a Centroamèrica han intensificat l'arribada de persones amb aquesta procedència.
És que són primeres visites, sobretot aquest any 2019 estan venint moltes persones de Centroamèrica. Hondures, Venezuela, El Salvador, aquests països hem notat un augment important de persones d'aquests països, sobretot per la situació política i en el cas de Hondures i El Salvador també per temes de pandilles, màfies i en el tema de Venezuela sí que és la situació política i complexa del país.
Persones que arriben al servei derivats des de serveis socials o en el moment de fer el padró, però també pel boca a orella, totes a més amb problemàtiques molt variades. Per això el servei de primera acollida és clau per saber quin és el punt de partida.
Les necessitats poden ser molt variades. Ja, si és una persona que acaba d'arribar i és d'un país que no té la llengua d'origen, una de les primeres necessitats són les classes de llengua. Si hi ha possibilitat de derivar-la a algun recurs normalitzat, perquè en aquell moment hi ha places, intentem que sempre les persones vagin als recursos normalitzats, tot i que nosaltres organitzem classes de castellà i català per a aquelles persones que es queden una mica fora del circuit perquè arriben en un moment que no hi ha places o perquè tenen algunes necessitats més específiques. Aquesta seria una part, tot i que la principal demanda per la que venen les persones és pel tema de l'assessorament jurídic.
Segons Garola, la multitud de tràmits burocràtics que s'han de fer i la lentitud dels mateixos és la principal dificultat amb què es troben els usuaris de l'ESCAI per regularitzar la seva situació a Catalunya.
Representants de l'Associació de Veïns de la Creu Alta reuneixen avui amb el regidor Manuel Robles per abordar les necessitats del barri en matèria educativa. Després de la polèmica de les últimes setmanes en relació a una possible segona línia a l'escola Samuntada, que al final s'ha descartat, ara l'entitat veïnal vol desencallar la construcció del que seria el primer institut de la Creu Alta.
És una de les reivindicacions històriques del barri i és que a dia d'avui els alumnes de sisè que surten de les tres escoles públiques de la zona han de marxar fora de la Creu Alta per fer l'ESO. Rubén Cantó, president dels veïns, recorda que en els últims anys ha crescut molt la demanda dels centres públics, mentre que l'oferta no s'ha incrementat, un dels aspectes que avui traslladaran al regidor d'Educació.
Vaig estar a la manifestació de Samuntada en recolzament, perquè cada cosa Samuntada ha fet un canvi extraordinari en els últims anys, que era referent a tot Sabadell i representa aquesta escola. Llavors, clar, tothom vol venir a Samuntada. No sé si és perquè... Però hi ha més gent a la Creu Alta que ha d'anar al col·legi de la zona o venen de fora a demanar aquest col·legi. Això no ho sé jo ben cert. Llavors, clar, igualment el tema que parlarem amb educació és tirant cap a l'institut, però també una mica englobant tota aquesta problemàtica que es des de a sobre.
És una de les línies de treball que s'ha marcat l'entitat veïnal de cara a aquest any, però no l'única. També han traslladat a l'executiu local un projecte de pacificació del cor del barri després de l'experiència ja viscuda amb el carrer Montlló i Pujal. De tot plegat se n'ha parlat durant l'assemblea que l'Associació de Veïns ha celebrat aquest dissabte.
I marxem fins a Can Uriac perquè la piscina municipal d'aquest barri s'assuma al procés de renovació dels equipaments municipals iniciat a la bassa. Les instal·lacions estrenaran aquest estiu una nova sala de filtració de l'aigua que comptarà amb un nou sistema sense clor. Les obres que ja estan en marxa tenen un cost de 486.000 euros.
El sistema de filtració de la piscina de Can Uriac havia quedat obsolet i ara l'Ajuntament aprofita per renovar-lo i ampliar-lo. D'una bomba de filtració es passarà a dues perquè cada piscina tingui el seu propi sistema de filtratge. A més, s'implantarà un sistema de filtració per electrosi salina. Laura Reyes, regidora d'Esports, n'apunta els avantatges respecte al sistema tradicional.
Electrolisi salina aquesta que en diem, i llavors es tracta que va relacionat amb el sistema de la cloració. S'utilitza el que és la sal per poder renovar l'aigua i llavors pues, clar, no, és més beneficiari per la pell dels usuaris i això.
Les obres estaran finalitzades abans que comenci la temporada de piscines, és a dir, abans del 15 de juny.
Per arribar arriba al punt de les dues, moment d'ara passar altres informacions de la jornada en format més breu. La campanya de micromecenatge de Verkami, engegada per una família sabadellenca per operar el seu fill Biel, ja frega els 7.000 euros de recaptació.
Aquest infant pateix una paràlisi cerebral i actualment necessita una intervenció quirúrgica per prevenir una luxació dels malucs. Judit Puigdomènec, mare del Biel, afirma que des que va començar el Verkami aquest divendres se sent com si estigués en un núvol.
Estic molt emocionada i molt nerviosa per tota aquesta moguda, perquè no sabem com encara, no sé, és que estem molt emocionats, no? Perquè de fet també ho vaig compartir en el Twitter i jo no tinc seguidors al Twitter i vaig demanar com ajuda per difondre-ho i el Twitter va constantment em van enviant notificacions, però és que tota l'estona sense parar, i la gent ho està compartint moltíssim i col·laborant molt. Estem molt emocionats, la veritat.
La recompensa més popular de moment és el pack de 40 euros que inclou el CD Wear Biel i la bossa de tela, a més de la menció com a mecenes. Aquest diumenge s'ha celebrat a Can Capablanca tota una jornada d'activitats i de festa per arribar als 35.000 euros que els costarà la intervenció del Biel.
L'Institut Pau Vila participa en el projecte Tasta i Testeja Tecnologia, les 3Ts, per impulsar vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques.
La iniciativa està adreçada a l'alumnat de quart d'ESO i té tres pilars: la formació del professorat, la col·laboració amb empreses i entitats del món científic i tecnològic, i també la motivació de l'alumnat. El professor del Pau Vila, encarregat del projecte, Fran García, diu que el percentatge de noies que s'hi apunta encara és inferior al de nois. Són declaracions del Cafè.
Jo quan vaig estudiar a la universitat això era molt visible, no? En un número molt gran d'alumnes el percentatge era minúscul, el de noies. Als instituts jo crec que no, és una miqueta més flexible, encara que jo, per exemple, a la optativa que en la que està dedicat aquest projecte, que l'optativa de qual informàtica, on tinc 22 alumnes, han vingut només 6 noies, val? I això és, ells han pogut escollir, han escollit l'optativa realment el percentatge petit. La universitat, no, que és una de lo que volen fomentar, està clar que el percentatge encara més petit.
Per això es vol impulsar la participació d'elles en l'àmbit tecnològic. El projecte es fa conjuntament amb dos centres de Barberà i Sant Quirze, sumant un total de 80 alumnes. De moment ja han anat al centre de visió per computador de l'Autònoma a buscar material per construir cotxes de muntatge propi.
Cremen diversos contenidors durant el cap de setmana.
La nit de dissabte, un contenidor reciclatge va cremar a l'alçada al número 90 del carrer Salut, al centre. Fruit de les flames, també van resultar afectats dos recipients més i un arbre. L'endemà, diumenge, al carrer Salvador Seguí, cantonada amb Esteve Pelusia, va cremar un altre contenidor per causes desconegudes.
I un últim apunt, l'administració de loteria de la Via Massaguer ha validat una butlleta guanyadora de la loteria primitiva.
En total s'han registrat 6 butlletes premiades de segona categoria, una de les quals validada en el punt de venda local. Cada encertant s'ha endut un premi de gairebé 41.800 euros.
Connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha aturat les operacions amb destinació a aquesta instal·lació aeroportuàries després de detectar la presència de drons al voltant de les instal·lacions.
Així ho han confirmat el diari Oponés, fonts oficials d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, el gestor de Navegació Aèria Espanyola. El mes d'agost, el Consell de Ministres va acordar contractar un sistema de protecció contra drons que amenacin edificis d'altes institucions de l'Estat, com el Congrés, el Senat o la Moncloa, així com zones de navegació aèria. Es desconeix encara si el sistema s'ha activat aquest dilluns a Barajas.
El rei Felip VI ha obert avui la 14a legislatura al Congrés amb Podem al govern i sense la presència dels independentistes.
En el discurs a l'obertura solemne de les Corts, el monarca espanyol ha felicitat a Pedro Sánchez i els membres del nou govern, enfatitzant que Espanya ha de ser de tots i per tots. Felip VI ha remarcat que seran la reflexió, el debat i el diàleg el que permetran resoldre els problemes de la ciutadania.
La nueva realidad derivada de ese mayor pluralismo representativo requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario. Y la esencia del parlamentarismo es el acuerdo.
A l'acte no hi han sigut presents els parlamentaris d'Esquerra, Junts, Bildu, el BNG i la CUP. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha llegit part del manifest conjunt.
La monarquia espanyola y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha opinat que és una contradicció l'absència dels parlamentaris independentistes.
I a Catalunya, la consellera de la presidència, Meritxell Budó, vol que Puigdemont encapçali la llista de Junts per Catalunya a les eleccions.
En una entrevista a Ràdio 4, la també portaveu del govern ha dit que és una opinió personal i ha afirmat que serviria per reparar els drets polítics de l'expresident, tenint en compte que el 30 de gener de 2018 no es va permetre la seva investidura.
Doncs en aquests moments no hi ha un candidat de Junts per Catalunya. Si m'ho pregunta a mi, jo desitjaria doncs, que el president Puigdemont pogués encapçalar aquesta candidatura. Jo crec que ell és el president legítim.
Per altra banda, Budó ha defensat que no hi haurà un trencament al govern i ha parlat de distanciament entre socis, tot descartant pactar amb el PSC.
I un últim apunt, Salut descarta que el nen de 8 anys procedent de Wuhan, sospitós de tenir coronavirus, pateixi la malaltia.
Així ho ha confirmat aquest diumenge el departament després de les proves que se li han realitzat a l'Hospital Clínic adonant negatiu. El pacient ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu, no per la gravetat, sinó perquè és el centre de referència infantil. Aquest és el segon cas de possible coronavirus que es descarta a Catalunya després que les proves d'un home de 33 anys procedent també de Wuhan donessin negatiu dimarts passat. D'altra banda, el ciutadà alemany ingressat a la Gomera evoluciona bé i els repatriats des de Wuhan no presenten incidències segons el Ministeri de Sanitat.
Recte final del Notícies Migdia, l'artista sabadellenc Pol Cruells no para. Aquest mateix matí hem conegut la seva darrera novetat. Acaba de publicar a YouTube una versió de People Have the Power de Patti Smith amb l'ajut de Caim Rivai dels cors de l'Escola de Música de la Creu Alta.
La contraportada.
Somiava.
Així sona Junts, tenim la força, el videoclip que ja corre per internet i que s'ha gravat a les instal·lacions de Cal Balzac, que Cruells, a més, actua aquesta setmana a Pau al Festival Barnasants.
Exacte, Núria, i ho farà el mateix dia, diumenge 9, que s'acaben les votacions dels Premis Enderroc, en els quals opta la millor cançó de cantautor per Posidònia, i encara ha d'arribar a la gira de concerts per tocar l'últim àlbum dels Amics de les Arts a la primavera. Cruells ho ha explicat al programa Connectats, que s'emet per Ràdio Sabadell.
La veritat és que treuen el disc nou al mes de març i començarem la gira el mes de maig, crec, si no recordo malament, o sigui, el mes següent. I sí, sí, hi ha moltes ganes de tornar a arrencar, ja és, serà la quarta que faig amb ells des del 2010, que vaig començar a fer algunes substitucions i, doncs, bueno, és una aventura realment apassionant i divertida tocant els escenaris ben diferents dels que em moc normalment.
Ara més li arriba l'actuació al Barnasants. Aquest diumenge els temes centrals de la funció al Harlem Jazz Club seran els del seu últim àlbum Fanzine, en el qual s'inclou la cançó Posidònia.
Doncs amb la música de Pol Cruells posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les seves xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà, a la mateixa hora. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.